Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Ajornat el desnonament del primer veí de la Casa Ursola de Barcelona gràcies a la pressió popular. Un miler de persones concentrades des de la matinada al davant de l'edifici han fet desistir la comitiva judicial. Maria Pagès.
El desnonament s'ha suspès per raons de seguretat, però s'ha reprogramat per 4:45 de la matinada de dimarts que ve. Des del sindicat de llogateres, Carme Arcazo adverteix que la Casa Ursola no és desnonable.
Que la nit de dilluns tornem a convocar a tothom, tornem a fer concerts, tornem a passar la nit per aturar aquest desnonament. Casa Ursola serà indesnonable.
Els comuns acusen el govern de Collboni de desinterès en el cas de la Casa Ursola i l'alcalde els pregunta per què no la van comprar durant el govern d'Ada Colau.
La portaveu dels comuns, Janet Sanz, ha carregat contra Jaume Collboni per no haver aturat el desnonament i des del PSC, la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, li ha retret no haver fet res quan estava en el govern de la ciutat.
Hem estat donant suport als veïns i veïnes, a les entitats organitzades en defensa del dret a l'habitatge, perquè defensar Casa Ursola és defensar Barcellona. Jo li vull dir, senyor Collboni, que avui esperàvem que vostè hi fos, defensant l'habitatge, el dret a l'habitatge, perquè no ser-hi és un missatge clar, és dir que no li importa l'habitatge.
Estem fent tot per resoldre i perquè no hi hagi més cases Ursoles i vostè ve aquí a donar lliçons quan estem tot el sant dia arreglant nyaps.
El govern de la Generalitat invertirà 18.500 milions d'euros en 5 anys per liderar l'economia espanyola.
És el pla Lidera que ha presentat Salvador Illa. La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, li retreu l'utopia del pla sense haver aprovat els pressupostos.
Estem en condicions d'impulsar la mobilització de recursos públics de la Generalitat més ambiciosa d'ençà de l'any 2010. 18.500 milions d'euros d'inversió de la Generalitat en 5 anys en els sectors estratègics, infraestructures, modernització productiva, coneixement i innovació, bon govern i és que la igualtat d'oportunitats.
Com farà possible aquests 18.000 milions d'euros? Com ell podrà liderar aquest projecte sense pressupostos i sense tenir els acords possibles per tirar endavant? Al llarg de tota la conferència, el president Illa no ha fet una visió realista del que està passant al país.
En cultura, el Festival Internacional de Màgia de Badalona, Memorial Li Chang, rendirà homenatge al seu director artístic, Enric Magú.
Ho farà amb la concessió de la menció honorífica. Enguany el certamen fa 25 anys i se celebrarà des de demà i fins al 2 de març.
Ràdio Ciutat de Badalona, Anabel Maimi.
L'Enric Magú serà qui rebrà la menció honorífica d'aquest festival per la seva llarga trajectòria i per la seva dedicació a la consolidació d'aquest festival.
Vull expressar el meu sincer agraïment a totes les persones que, amb el seu suport i afecte, m'han ajudat a arribar fins aquí. Els meus primers mestres que em van ensenyar a somiar i a lluitar pels meus somnis.
I en esports, Eduard Cabré, Gavi, Blaugrana fins al 2030.
El migcampista andalús seguirà al Barça 4 anys més, acabava contracte el 2026 i ara amplia la seva vinculació. La renovació de Gavi se suma a les de Pedri, Araujo i Gerard Martín, que han fet el mateix els darrers dies.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. En aquests moments comença a baixar en picada la temperatura i això ja ens fa pensar que aquesta nit i matinada, també demà al matí, ens haurem d'abrigar més que matinades enrere. De moment, amb pocs núvols, alguns que queden arrapats a l'Alt Pirineu, també d'altres de prims que seran a passejant pel nord del país, i al llarg d'aquesta nit, això sí que el cel es taparà. Bàsicament serà durant la matinada, que el temps quedi una mica més carregat, i atenció perquè el dissabte al matí, també al migdia, hi haurà molts núvols arreu de Catalunya. Això comportarà un dissabte de ple hivern, una temperatura que baixa respecte avui i les màximes quedaran força més curtes. També aquests núvols deixaran algunes pluges locals a qualsevol comarca, però sobretot a la Catalunya central, Lleida, Tarragona i Barcelona. I la cota de neu baixa, 500 o 600 metres. No serà estrany que al nord de Lleida i a l'altiplà central hi hagi algunes nevades anecdòtiques. Demà a la tarda aquests núvols es començaran a retirar i el diumenge serà un dia més assolellat, però amb fred matinal i boires a l'interior del país. Ho seguirem a la xarxa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
ha ajornat el desnonament del primer veí de la Casa Ursola de Barcelona gràcies a la pressió popular. El cas ha arribat a provocar l'enfrontament entre el PSC i els comuns al ple de l'Ajuntament.
Entorn d'un miler de persones concentrades des de la matinada al davant de l'edifici han fet desistir la comitiva judicial, que ha suspès el desnonament per raons de seguretat. Això sí, ha fixat una nova data, 6:15 de la matinada de dimarts que ve. És per això que el Sindicat de Llogateres i altres entitats ja han convocat noves mobilitzacions per dilluns a la nit. La Casa Ursola és una finca modernista que s'ha convertit en un símbol de la crisi de l'habitatge perquè la propietat vol fer-hi pisos de luxe de temporada. Avui el sindicat i els veïns han viscut l'ajornament com una victòria.
La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha exigit una negociació entre veïns i sindicat amb la propietat de la finca per renovar contractes. Anna Ruiz.
Desenes de persones han passat la nit davant la Casa Ursola i a primera hora del matí han reactivat la mobilització, la marató de resistència veïnal, han dit els activistes, per impedir el desnonament del Josep. Ell és el primer dels 5 llogaters de l'edifici als quals la propietat no ha renovat el contracte. El miler de persones que s'han mantingut davant aquest edifici de l'Eixample barceloní han posat les coses difícils a la comitiva judicial, que finalment ha decidit ajornar per a la setmana vinent el desnonament. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ja ha emplaçat els veïns a concentrar-se davant l'immoble a partir de les 9 del vespre de dilluns.
Que la nit de dilluns tornem a convocar a tothom, tornem a fer concerts, tornem a passar la nit per aturar aquest desnonament. Casa Ursola serà indesnonable.
La Casa Ursola s'ha convertit en símbol de resistència ciutadana a Barcelona, davant l'especulació immobiliària i a favor de l'accés assequible a l'habitatge digne. Un problema que sobrepassa ja els col·lectius vulnerables. És el que pensen molts dels concentrats aquest matí.
Jo treballo a jornada completa i comparteixo pis, però no m'imagino el que deu ser per una família conviure amb aquests sous i amb aquests lloguers, perquè si no puc jo que comparteixo pis i em costa molt.
Aquesta plataforma reivindicativa també avança una vaga de lloguers amb promocions d'habitatges que són propietat de la Caixa.
Ho dèiem en portada, el desnonament de la Casa Ursola ha irromput en el ple de l'Ajuntament de Barcelona aquest matí i ha desfermat una esbroncada entre els comuns i el govern municipal, un ple en el qual l'oposició ha reprovat l'alcalde Jaume Collboni per tercera vegada. Maite Polo.
La líder de Barcelona en Comú, Janet Sanz, s'ha vantat d'haver anat a donar suport als veïns al carrer davant de Casa Ursola i ha retret a l'alcalde Jaume Collboni no haver-hi estat.
El grup de Barcelona en Comú venim d'allà. Hem estat donant suport als veïns i veïnes, a les entitats organitzades en defensa del dret a l'habitatge, perquè defensar Casa Ursola és defensar Barcellona. Jo li vull dir, senyor Collboni, que avui esperàvem que vostè hi fos, defensant l'habitatge, el dret a l'habitatge, perquè no ser-hi és un missatge clar, és dir que no li importa l'habitatge.
Li ha respost la primera tinenta d'alcalde el dia Laia Bonet, dient que la Casa Ursola és una herència del govern dels comuns amb Ada Colau al capdavant, perquè no van optar per comprar l'immoble en el seu moment.
Estem fent tot, tot, per resoldre i perquè no hi hagi més cases ursoles, i vostè ve aquí a donar lliçons quan estem tot el sant dia arreglant nyaps, com és el que va passar amb l'Hotel Buenos Aires, com és el que ha passat amb Can Reventós i com cada dia ens estem dedicant a resoldre.
Sanz s'ha defensat dient que els comuns van aturar centenars de casos Ursola, perquè van comprar 1.600 pisos per tanteig i tracte. L'oposició, per cert, ha reprovat Collboni per tercera vegada aquest mandat amb els vots de Junts, que n'han estat els impulsors, Barcelona en Comú i el Partit Popular.
Doncs les mobilitzacions per la Casa Ursola han anat més enllà de Barcelona i és que el veí a qui havien de desnonar, Josep Torrent, és docent de l'Institut Alexandre Satorres de Mataró, on aquest matí també s'ha fet una concentració de suport.
Hi han participat un centenar de professors i alumnes amb pancartes com "Sense habitatge no hi ha educació" com a mostra de suport a Josep Torrent, però també a la causa col·lectiva.
Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
Pel que fa a Mataró, més d'un centenar de persones s'han concentrat davant de les portes de l'Institut Alexandre Satorres per mostrar la seva solidaritat vers Josep Torrent, mestre de matemàtiques del centre. La notícia de l'ajornament del desnonament ha arribat just en el moment que començaven a plegar-se, tot i que han celebrat que aquesta nit en Josep encara podrà dormir a casa seva. A partir de la lectura d'un comunicat, han denunciat la necessitat de garantir un habitatge digne per tothom. Escoltem Anna Sanchis, professora d'anglès i cap del departament a l'Institut Alexandre Satorres.
Donarem suport incondicional i el temps que faci falta en Josep. Sabem que aquesta és una lluita que és llarga perquè tenim un fons bontor al que la llei, més o menys lícitament o legítimament, li ha donat la raó, però que nosaltres creiem que això és un problema general de la població que afecta a qualsevol persona. Josep realment es representa a tota una comunitat, representa a tots els veïns.
També han alertat de les conseqüències que acaben comportant els desnonaments als infants i joves i que de retruc afecten també el dia a dia a les aules.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, l'altre titular del dia, el govern de la Generalitat invertirà 18.500 milions d'euros en 5 anys per liderar l'economia espanyola.
És el Pla Catalunya Lidera que Salvador Illa ha presentat aquest matí amb la mobilització de recursos més gran des de 2010. Aquesta inversió es destinarà a infraestructures, modernització productiva, coneixement, innovació, bon govern i igualtat d'oportunitats.
Esther Minguell.
La Generalitat invertirà 18.500 milions d'euros entre el 2025 i el 2030. 13.700 seran inversió directa dels pressupostos i prop de 5.000 a través de crèdits perquè Catalunya pugui liderar l'economia espanyola i ser una regió puntera d'Europa en 10 anys o si pot ser en 5. Ho ha explicat Salvador Illa aquest matí en una conferència on ha presentat el Pla Catalunya Lidera, que s'aprovarà dimarts que ve.
Estem en condicions d'impulsar la mobilització de recursos públics de la Generalitat més ambiciosa d'ençà de l'any 2010. 18.500 milions d'euros d'inversió de la Generalitat en 5 anys, del 2025 al 2030, en els sectors estratègics, infraestructures, modernització productiva, coneixement i innovació, bon govern i escalar igualtat d'oportunitats.
El president de la Generalitat ha detallat aquests principals eixos en la conferència Catalunya Lidera, un model econòmic de prosperitat compartida davant de la societat civil, representants del sector empresarial i financer. Aquest pla inclou 200 actuacions, 20 d'elles prioritàries, i l'ha contraposat a d'altres models d'acumulació insolidària.
Doncs el pla ja té resposta. Junts per Catalunya considera que Salvador Illa ha fet una visió poc realista del que està passant al país.
La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha preguntat al president de la Generalitat com farà possible aquesta inversió sense pressupostos.
Com farà possible aquests 18.000 milions d'euros, com ell podrà liderar aquest projecte sense pressupostos i sense tenir els acords possibles per tirar endavant. Al llarg de tota la conferència, el president Illa ha obviat, per exemple, el dèficit fiscal, el malestar que hi ha per les infraestructures, els problemes que hi ha amb Renfe, i per tant no ha fet una visió realista del que està passant al país.
En canvi, Pimec ha aplaudit el pla i creu que mostra una voluntat molt positiva. La patronal ha desitjat que l'anunci sigui una realitat pròxima. També ha demanat que es tinguin en compte les pimes.
Encara parlant de Junts, la formació ha obert una investigació interna arran d'una denúncia per assetjament sexual i psicològic contra Toni Comín.
En un comunicat, Junts assegura que la Comissió de Garanties del partit està analitzant si estableix mesures cautelars davant la denúncia que ha presentat un excol·laborador contra l'eurodiputat. La formació també apunta que va posar en marxa els mecanismes d'investigació interna quan van tenir notícia de la denúncia i que es prendran les mesures que pertoquin quan acabi la investigació. Comín, en una piulada X, ha negat cap acte d'assetjament i assegura que s'han tergiversat bromes o comentaris més o menys oportuns dins d'una relació de confiança. Comín afegeix que emprendrà les accions necessàries per demostrar la seva honorabilitat i innocència.
També a Badalona, una exmilitant de Guanyem denuncia un cas d'assetjament sexual per part de l'exregidor Toni Flores.
Sonia Pérez ha fet públic el presumpte cas d'assetjament sexual i abús de poder que va tenir lloc entre 2018 i 2019. Ho ha explicat en una obra de teatre documental que s'ha representat recentment a Santa Coloma de Gramenet i també aquest mateix dijous a les xarxes socials. En el missatge, Pérez interpel·la Dolors Sabater, aleshores alcaldessa, que segons la versió de l'exmilitant, tot i haver exposat els fets personalment, el partit no va fer res. Des de Guanyem afirmen que la situació es va abordar en el seu moment i es va determinar que no hi va haver assetjament. Tot i això, i arran de l'obra de teatre, la formació municipalista percep que hi ha hagut un dany que no s'ha reparat i li ha ofert suport professional a l'afectada. Per la seva part, Toni Flores nega que hi hagi hagut cap mena d'assetjament i insta l'exmilitant a presentar una denúncia penal.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Reunió d'urgència aquesta tarda a Mataró per informar les famílies de l'escola Bressol Figueretes després que s'hagi hagut de tancar el centre per una esquerda en una viga estructural.
Hi ha en total 105 famílies afectades que no saben com continuarà el curs. El consistori està a l'espera d'un nou informe sobre l'estat de l'edifici per prendre una decisió definitiva.
Anem fins a Mataró per saber com està anant aquesta reunió. Mataró Ràdio, Laura Cera, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs una reunió que continua, tot i que ha començat ja fa una bona estona, a 6:15, de seguida amb la proposta que l'Ajuntament posa sobre la taula, que és traslladar l'activitat a partir del dilluns 10 de febrer de l'Escola Bressol Municipal de les Figueretes al casal de la gent gran de Cirera. Això ha generat indignació i molta tensió a l'espai on hi ha aquesta trobada entre Ajuntament i famílies, perquè hi ha una distància d'un quilòmetre i mig, és a dir, d'uns 26 minuts aproximadament caminant entre l'escola original i el nou espai que proposa el consistori. Diuen que és l'únic que han trobat que permetia traslladar en bloc l'activitat, l'alumnat, les educadores i mantenir i garantir tots els serveis, incloent-hi menjador, pati i també qüestions relacionades amb la higiene. Per la seva banda, les famílies reclamen una alternativa més propera al seu centre i també que s'estudiïn, que l'Ajuntament ja ha confirmat que està en procés, ajudes compensatòries, especialment pel transport.
Gràcies, Laura. Més qüestions. A partir d'aquest dissabte 1 de febrer entra en vigor la nova ordenança de circulació de Barcelona i la Guàrdia Urbana podrà sancionar els infractors.
Entre altres coses, la nova norma obliga els patinets elèctrics a portar casc, prohibeix que bicis i patinets circulin per sobre la vorera i que les motos aparquin en accessos hospitalaris i educatius. Aquesta prohibició està reforçada amb senyalització i multes que variaran de preu segons si els infractors posen en perill la seva pròpia vida o la dels altres. Serà sancionable amb 100 euros de multa anar amb patinets sense casc i amb 500 euros circular sobre la vorera o estacionar motos en accessos hospitalaris.
Vaga del sector social, això inclou els treballadors dels sectors d'acció social, així com professionals que treballen amb infants, joves, famílies i altres col·lectius en situació de risc. Protesten pel bloqueig en les millores de les seves condicions laborals i salarials.
Comissions Obreres i UGT denuncien que fa 7 anys que negocien el conveni col·lectiu mentre la situació d'aquests treballadors continua empitjorant.
Marc Pijuan.
Des de la patronal admeten que les negociacions dels darrers anys han permès aconseguir avenços importants dins del sector, però que la manca de recursos econòmics és el principal problema per poder assolir les reivindicacions dels sindicats. Joan Montaner, president de la Comissió d'Acció Social de la Confederació, que és la patronal del tercer sector, ho ha analitzat en declaracions a la xarxa.
Hi ha un infrafinançament crònic d'aquest sector, per tant aquí el que cal és una aposta decidida per part de l'administració per millorar les tarifes que hauríem de permetre que aquests serveis públics que es gestionen puguin fer aquestes millores salarials que en els últims anys hi ha hagut algunes pujades que sí que s'han revertit, però que el recorregut encara és llarg i, per tant, cal aquest esforç.
Montaner espera que en els pròxims pressupostos de l'executiu català es puguin articular millores que permetin reprendre les negociacions per poder millorar les condicions laborals i salarials del sector.
A partir de demà també, els vigilants de seguretat del metro de Barcelona portaran un gel amb gas pebre per poder-se defensar d'agressions, una mesura que arriba després que l'any passat es registressin 17 agressions a treballadors del metro i 111 a vigilants de seguretat.
Però més enllà d'aquesta mesura concreta, Carlos del Barrio, secretari d'Acció Sindical de Comissions Obreres, reclama millores de caràcter general enfocades a millorar el servei i les condicions laborals del personal de seguretat. Són declaracions a la xarxa.
S'ha d'enfocar la qüestió des d'una perspectiva global. Doncs que s'implantin totes les mesures de caràcter col·lectiu que siguin necessàries, que l'empresa pública, en aquest cas TMB, i les empreses privades que operen el contracte tinguin una visió global, i això va de la mà d'una professionalització del servei, de mesures col·lectives, dotació de número de vigilants a les estacions i, d'altra banda, de condicions econòmiques. No podem prestar un servei que ha de ser altament professionalitzat en condicions on existeix la precarietat.
I en territori, alcaldes i regidors dels Pallars s'han tornat a concentrar aquest divendres a Tremp per demanar el retorn de l'helicòpter medicalitzat.
Els polítics han anat més enllà i han reclamat que l'import de la multa a l'empresa concessionària per l'incompliment del contracte s'inverteixin al Pirineu. Responsables del Servei d'Emergències Mèdiques s'han reunit amb els alcaldes per explicar l'operativa d'emergències. Pel que fa a l'helicòpter de Tremp, han dit que tornarà el dia 5, però que el dia 7 tornarà a marxar a una altra base. El SEM situarà un dels seus helicòpters medicalitzats a Lleida a partir d'aquest dissabte. Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, l'helicòpter s'ubicarà a la base dels bombers de la ciutat. La reubicació estratègica amb els altres dos helicòpters actius, el Taulí de Sabadell i el Trueta de Girona, permetrà que les aeronaus del SEM arribin a qualsevol indret del territori en una franja de 30-40 minuts.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, els Mossos investiguen la mort d'un home aquesta nit a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental.
Els agents han rebut l'avís passada la mitjanit per una agressió a la via pública en la qual hi ha un ferit. Mossos d'Esquadra i policia local de Santa Perpètua de Mogoda s'han desplaçat al lloc dels fets, on han trobat un noi de 24 anys ferit per arma blanca. Ha estat traslladat a un hospital on ha mort hores més tard. Els Mossos investiguen a hores d'ara el cas.
I el jurat popular declara culpables els dos acusats d'assassinar un home a Reus el 2023 després d'agredir-lo. La fiscalia demana 15 anys de presó per un dels investigats i 8 per l'altre, a més de 7 anys d'internament.
El jurat popular ha declarat per unanimitat culpables els dos acusats d'assassinat a un home a Reus la nit del 29 de setembre de 2023 després d'agredir-lo a puntades de peu. El jurat, però, ha descartat la intencionalitat. Els fets es van produir després d'una discussió a la plaça del Mercadal. En la seva declaració, l'acusat va confessar que li va propinar dos cops al cap que van fer caure la víctima al terra. Llavors, l'altre investigat li va donar una puntada de peu. Posteriorment, la víctima va ser traslladada a l'hospital, on va morir l'1 d'octubre per un xoc hemorràgic provocat per un politraumatisme. La fiscalia ha augmentat la petició a 15 anys de presó per a un dels investigats, mentre que per l'altre, que té una discapacitat del 70%, ha demanat 8 anys de presó i 7 més d'internament.
En cultura, el Festival Internacional de Màgia de Badalona, Memorial Li Chang, rendirà homenatge al seu director artístic, Enric Magú, amb la concessió de la menció honorífica. Enguany, el certamen fa 25 anys i se celebrarà des de demà i fins al 2 de març. Ràdio Ciutat de Badalona, Anabel Maimí.
Enguany, la música, la dansa i l'espiritualitat s'uniran per donar pas a uns espectacles més innovadors. L'Enric Magú serà qui rebrà la menció honorífica d'aquest festival per la seva llarga trajectòria i per la seva dedicació a la consolidació d'aquest festival.
En tots dos casos, vull expressar el meu sincer agraïment a totes les persones que, amb el seu suport i afecte, m'han ajudat a arribar fins aquí. Els meus primers mestres, que van ser l'Antoni Arbós, el Víctor Martí, Màgicus i el gran Li Chang, que m'han ensenyat a somiar i a lluitar pels meus somnis.
El memorial vol remarcar el seu compromís social i és que aquest any col·laborarà amb la ONCE per oferir un espectacle de màgia a cegues. Per la seva banda, la ONCE aportarà el seu granet de sorra fent difusió del festival a través de 5 milions i mig de cupons que estaran repartits per tot l'Estat.
I avui venç el termini d'admissió de treballs per optar al Premi de Poesia Martí Dot, organitzat per l'Ajuntament de Sant Feliu del Llobregat. El certamen és obert a la participació de persones de fins a 36 anys que presentin un recull de poemes originals i inèdits escrits en català i en prou quantitat per integrar un volum. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
El premi està dotat amb 1.500 euros i la publicació de l'obra guanyadora a la col·lecció de poesia de Bien Edicions. El Premi de Poesia Martí Dot arriba enguany a la seva 50a edició, consolidant-se com un dels premis per a poetes i poetesses joves més importants del panorama líric català. Israel Ruiz, secretari del Premi de Poesia Martí Dot.
El Premi Martí Dot està molt consolidat, que té una projecció que la immensa minoria d'amants de la poesia es segueix, es pregunta i, a veure, no deixa de ser el segon concurs de poesia en català per a joves més antic, després de la Madeu Uller.
El veredicte es farà públic en l'acte del lliurament del premi en el marc de la celebració de la Setmana de la Poesia de Sant Feliu de Llobregat, que es desenvoluparà durant la segona quinzena de març.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Eduard Cabré, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça ha renovat Gavi fins al 2030. El migcampista andalús seguirà 4 anys més, acabava contracte el 2026 i ara amplia la seva vinculació. La renovació de Gavi se suma a les de Pedri, Araujo i Gerard Martín, que han fet el mateix els darrers dies. Al seu torn, el club blaugrana ha anunciat el traspàs d'Unai Hernández al Etihad de l'Aràbia Saudita per 4,5 milions d'euros. El migcampista de Malgrat de Mar ha acceptat la suculenta oferta del club, on coincidirà amb Karim Benzema. I en clau mercat, el Girona és molt a prop de tancar el fitxatge d'Artur Melo, el migcampista brasiler que va marxar del Barça fa 5 temporades. El club blaugrana, a més, està ben atent a les eliminatòries prèvies de la Champions per saber quin dels 4 possibles rivals tindrà en 8 anys de final de la màxima competició continental. Aquest sortirà de les eliminatòries entre el Paris Saint-Germain i el Brest i el Mónaco i el Benfica. Cal dir que la bomba en el sorteig que s'ha fet aquest matí ha estat l'emparellament entre el Real Madrid i el Manchester City. A la Lliga Femenina, en una estona, a partir de les 8, l'Espanyol visitarà el camp del Real Madrid, que és el segon classificat. I a la Lliga Masculina, demà dissabte, l'Espanyol buscarà la sorpresa davant del Real Madrid a Cornellà al Prat. Aquesta tarda el tècnic blanquiblau Manolo González s'ha mostrat molest en sala de premsa.
Bueno, la creença és la gent del Barça, suposo, no? A mi les creences que tinguin des de l'altra banda de la diagonal em donen bastant igual, la veritat que vols que et digui. Nosaltres sortirem a competir, sortirem a guanyar, i el vestidor i cos tècnic estem molt convençuts de que amb el recolzament de la nostra afició, que no pensa això que has dit tu, demà som capaços de guanyar el Madrid o guanyar qualsevol equip de la Lliga.
Demà Espanyol-Madrid i el Barça jugarà la jornada de Lliga Montjuïc diumenge. A les dues, davant de l'Alavés, el Girona jugarà el dilluns amb les Palmes. I en bàsquet a la Lliga Femenina aquest vespre, a partir de les 8, l'Espar Unigirona busca una victòria a la pista d'Estudiantes. Escoltem el tècnic del conjunt gironí, Roberto Íñiguez.
Es un partido muy duro porque es un equipo que juega con mucha seguridad allí, que están los resultados, no es porque lo diga yo, y porque es un equipo que juega mucho a pista abierta, tiene ritmo alto, se siente muy protegido ahí, juegan, creo que es un equipo que cambia un poquito dentro, casa y dentro, como nos pasa a algunos equipos, ¿no? A nosotros no nos gustaría, creo que durante una parte de la temporada hemos jugado muy parecido fuera o en casa, pero es verdad que ellas se sienten muy, muy bien allí.
I parlem d'hoquei sobre patins perquè demà torna la Champions femenina, la màxima competició continental, i tenim dos equips catalans que tenen partit en la tarda de demà. El primer serà el Manlleu, que rebrà el Vila-sana en la reedició de la darrera jornada, en què les manlleuenques van imposar-se en l'últim segon a la pista de les lleidatanes. L'altre partit serà el que enfrontarà el Palau de Plegamans, que jugarà com a local davant del Fraga, un Palau que ve de guanyar en la darrera jornada, precisament a la pista aragonesa. Demà serà al revés, a la pista palauenca. Podem escoltar la capitana del Palau, Anna Casarramona.
És molt important per nosaltres, i a més juguem a casa, és un punt a favor que sempre ens ajuda. Sabem que serà difícil perquè és un equip molt competitiu, amb molt bones jugadores i molt bona portera, però haurem de sortir des d'un inici amb molta intensitat, amb les coses clares, i la concentració jugarà un paper important.
I a la Champions masculina, derrota del Noia, empat del Barça i derrota també del Reus en la jornada d'ahir. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Eduard Cabré als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe carta de un extraño, carta llena de poesía que le han devuelto alegría. ¿Quién le escribía versos? Dime quién era. ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violeta? A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto le estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en su mano. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto, y vive así de día en día con la ilusión de ser querida. ¿Quién le escribía versos? Dime quién era. tarjeta le mandaba un ramito de violeta. Cada tarde al volver su esposo, cansado del trabajo, baila, mira de reojo. No dice nada porque él lo sabe todo, sabe que es feliz así de cualquier modo. Porque él es quien le escribe verso, él es su amante, es su amor secreto. Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era?
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Ajornat el desnonament del primer veí de la Casa Ursola de Barcelona gràcies a la pressió popular. Un miler de persones concentrades des de la matinada al davant de l'edifici han fet desistir la comitiva judicial. Maria Pagès.
El desnonament s'ha suspès per raons de seguretat, però s'ha reprogramat per 5:45 de la matinada de dimarts que ve. Des del sindicat de llogateres, Carmar Cazo adverteix que la Casa Ursola no és desnonable.
Que la nit de dilluns tornem a convocar a tothom, tornem a fer concerts, tornem a passar la nit per aturar aquest desnonament. Casa Ursola serà indesnonable.
Els comuns acusen el govern de Collboni de desinterès en el cas de la Casa Ursola i l'alcalde els pregunta per què no la van comprar durant el govern d'Ada Colau.
La portaveu dels comuns, Janet Sanz, ha carregat contra Jaume Collboni per no haver aturat el desnonament i des del PSC, la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, li ha retret no haver fet res quan estava en el govern de la ciutat.
Hem estat donant suport als veïns i veïnes, a les entitats organitzades en defensa del dret a l'habitatge, perquè defensar Casa Ursola és defensar Barcelona. Jo li vull dir, senyor Collboni, que avui esperàvem que vostè hi fos, defensant l'habitatge, el dret a l'habitatge, perquè no ser-hi és un missatge clar, és dir que no li importa l'habitatge.
Estem fent tot per resoldre i perquè no hi hagi més cases ursoles i vostè ve aquí a donar lliçons quan estem tot el sant dia arreglant nyaps.
El govern de la Generalitat invertirà 18.500 milions d'euros en 5 anys per liderar l'economia espanyola.
És el pla lidera que ha presentat Salvador Illa. La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, li retreu l'utopia del pla sense haver aprovat els pressupostos.
Estem en condicions d'impulsar la mobilització de recursos públics de la Generalitat més ambiciosa d'ençà de l'any 2010. 18.500 milions d'euros d'inversió de la Generalitat en 5 anys en els sectors estratègics, infraestructures, modernització productiva, coneixement i innovació, bon govern i escalar igualtat d'oportunitats.
Com farà possible aquests 18.000 milions d'euros? Com ell podrà liderar aquest projecte sense pressupostos i sense tenir els acords possibles per tirar endavant? Al llarg de tota la conferència, el president Illa no ha fet una visió realista del que està passant al país.
En cultura, el Festival Internacional de Màgia de Badalona, Memorial Li Chang, rendirà homenatge al seu director artístic, Enric Magú.
Ho farà amb la concessió de la menció honorífica. Enguany el certamen fa 25 anys i se celebrarà des de demà i fins al 2 de març.
Ràdio Ciutat de Badalona, Anabel Maimí.
L'Enric Magú serà qui rebrà la menció honorífica d'aquest festival per la seva llarga trajectòria i per la seva dedicació a la consolidació d'aquest festival.
Vull expressar el meu sincer agraïment a totes les persones que, amb el seu suport i afecte, m'han ajudat a arribar fins aquí. Els meus primers mestres que m'han ensenyat a somiar i a lluitar pels meus somnis.
I en esports, Eduard Cabré, Gavi, Blaugrana fins al 2030.
El migcampista andalús seguirà 4 anys més al Barça, acabava contracte el 2026 i ara amplia la seva vinculació. La renovació de Gavi se suma a les de Pedri, Araujo i Gerard Martín, que han fet el mateix en els darrers dies.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, Planada, serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. En aquests moments comença a baixar en picada la temperatura i això ja ens fa pensar que aquesta nit i matinada, també demà al matí, ens haurem d'abrigar més que matinades enrere. De moment, amb pocs núvols, alguns que queden arrapats a l'Alt Pirineu, també d'altres de prims que seran a passejar pel nord del país, i al llarg d'aquesta nit, això sí, sí que el cel es taparà. Bàsicament serà durant la matinada, que el temps quedi una mica més carregat, i atenció perquè el dissabte al matí, també al migdia, hi haurà molts núvols arreu de Catalunya. Això comportarà un dissabte de ple hivern, una temperatura que baixa respecte respecte a avui i les màximes quedaran força més curtes. També aquests núvols deixaran algunes pluges locals a qualsevol comarca, però sobretot a la Catalunya central, Lleida, Tarragona i Barcelona. I la cota de neu baixa, 500 o 600 metres. No serà estrany que al nord de Lleida i a l'altiplà central hi hagi algunes nevades anecdòtiques. Demà a la tarda aquests núvols es començaran a retirar i el diumenge serà un dia més assolellat, però amb fred matinal i boires a l'interior del país. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís. M'hi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs de moment a aquesta hora el trànsit, sobretot espès, carregat a la C-16, en tot el tram entre Cercs, pràcticament fins a la 9 de Berguedà, tot això en sentit nord, en direcció al túnel del Cadí, amb trànsit lent i aturades intermitents en un tram més o menys habitual a aquesta hora de divendres tarda. També passa el mateix a la C-17, al punt de Ripoll, en aquest cas amb aturades no tan llargues, en sentit nord, i a la resta de vies sí que el trànsit va millorant i molt ràpidament. De fet, sort al voltant de Barcelona queden alguns punts amb intensitat, a la C-58, AP-7 o a les dues rondes, però vaja, tot plegat amb clara tendència a la millora. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Ajornat el desnonament del primer veí de la Casa Ursola de Barcelona gràcies a la pressió popular. El cas ha arribat a provocar l'enfrontament entre el PSC i els comuns al ple de l'Ajuntament.
Entorn d'un miler de persones concentrades des de la matinada al davant de l'edifici han fet desistir la comitiva judicial, que ha suspès el desnonament per raons de seguretat. Això sí, ha fixat una nova data, 6:15 de la matinada de dimarts que ve. És per això que el sindicat de llogateres i altres entitats ja han convocat noves mobilitzacions per dilluns a la nit. La Casa Ursola és una finca modernista que s'ha convertit en un símbol de la crisi de l'habitatge, perquè la propietat vol fer-ne pisos de luxe de temporada. Avui el sindicat i els veïns han viscut l'ajornament com una victòria.
I la portaveu del sindicat de llogateres, Carmen Carazo, ha exigit una negociació entre veïns i sindicat amb la propietat de la finca per renovar contractes. Anna Ruiz.
Desenes de persones han passat la nit davant la Casa Ursola i a primera hora del matí han reactivat la mobilització, la marató de resistència veïnal, han dit els activistes, per impedir el desnonament del Josep. Ell és el primer dels 5 llogaters de l'edifici als quals la propietat no ha renovat el contracte. El miler de persones que s'han mantingut davant aquest edifici de l'Eixample barceloní han posat les coses difícils a la comitiva judicial, que finalment ha decidit ajornar per a la setmana vinent el desnonament. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ja ha emplaçat els veïns a concentrar-se davant l'immoble a partir de les 9 del vespre de dilluns.
Que la nit de dilluns tornem a convocar a tothom, tornem a fer concerts, tornem a passar la nit per aturar aquest desnonament. Casa Ursola serà indesnonable.
La Casa Ursola s'ha convertit en símbol de resistència ciutadana a Barcelona, davant l'especulació immobiliària i a favor de l'accés assequible a l'habitatge digne. Un problema que sobrepassa ja els col·lectius vulnerables. És el que pensen molts dels concentrats aquest matí.
Jo treballo a jornada completa i comparteixo pis, però no m'imagino el que deu ser per una família conviure amb aquests sous i amb aquests lloguers, perquè si no puc jo que comparteixo pis i em costa molt.
Aquesta plataforma reivindicativa també avança una vaga de lloguers amb promocions d'habitatges que són propietat de la Caixa.
Ho dèiem en portada, el desnonament de la Casa Ursola ha irromput en el ple de l'Ajuntament de Barcelona aquest matí i ha desfermat una esbroncada entre els comuns i el govern municipal. Un ple en el qual, per cert, l'oposició ha reprovat l'alcalde Jaume Collboni per tercera vegada. Maite Polo.
La líder de Barcelona en Comú, Janet Sanz, s'ha vantat d'haver anat a donar suport als veïns al carrer davant de Casa Ursola i ha retret a l'alcalde Jaume Collboni no haver-hi estat.
El grup de Barcelona en Comú venim d'allà. Hem estat donant suport als veïns i veïnes, a les entitats organitzades en defensa del dret a l'habitatge, perquè defensar Casa Ursola és defensar Barcellona. Jo li vull dir, senyor Collboni, que avui esperàvem que vostè hi fos, defensant l'habitatge, el dret a l'habitatge, perquè no ser-hi és un missatge clar, és dir que no li importa l'habitatge.
Li ha respost la primera tinenta d'alcaldia el dia Laia Bonet, dient que la Casa Ursola és una herència del govern dels comuns amb Ada Colau al capdavant, perquè no van optar per comprar l'immoble en el seu moment.
Estem fent tot, tot, per resoldre i perquè no hi hagi més cases ursoles, i vostè ve aquí a donar lliçons quan estem tot el sant dia arreglant nyaps, com és el que va passar amb l'Hotel Buenos Aires, com és el que ha passat amb Can Reventós i com cada dia ens estem dedicant a resoldre.
Sanz s'ha defensat dient que els comuns van aturar centenars de casos Ursola, perquè van comprar 1.600 pisos per tanteig i retre. contracte. L'oposició, per cert, ha reprovat Collboni per tercera vegada aquest mandat amb els vots de Junts, que n'han estat els impulsors, Barcelona en Comú i el Partit Popular.
Doncs les mobilitzacions per la Casa Ursola s'han estès més enllà de Barcelona i és que el veí a qui havien de desnonar, Josep Torrent, és docent de l'Institut Alexandre Satorres de Mataró, on aquest matí també s'ha fet una concentració de suport.
Hi han participat un centenar de professors i alumnes amb pancartes com "Sense habitatge no hi ha educació", com a mostra de suport a Josep Torrent, però també a la causa col·lectiva.
Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
Pel que fa a Mataró, més d'un centenar de persones s'han concentrat davant de les portes de l'Institut Alexandre Satorres per mostrar la seva solidaritat vers Josep Torrent, mestre de matemàtiques del centre. La notícia de l'ajornament del desnonament ha arribat just en el moment que començaven a plegar-se. Tot i que han celebrat que aquesta nit en Josep encara podrà dormir a casa seva, a partir de la lectura d'un comunicat han denunciat la necessitat de garantir un habitatge digne per tothom. Escoltem Anna Sanchis, professora d'anglès i cap del departament a l'Institut Alexandre Satorres.
Donarem suport incondicional i el temps que faci falta en Josep. Sabem que aquesta és una lluita que és llarga perquè tenim un fons voltor al que la llei, més o menys lícitament o legítimament, li ha donat la raó, però que nosaltres creiem que això és un problema general de la població que afecta a qualsevol persona. Josep realment es representa a tota una comunitat, representa a tots els veïns.
També han alertat de les conseqüències que acaben comportant els desnonaments als infants i joves i que de retruc afecten també el dia a dia a les aules.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, l'altre titular del dia. El govern de la Generalitat invertirà 18.500 milions d'euros en 5 anys per liderar l'economia espanyola.
És el pla Catalunya Lidera que Salvador Illa ha presentat aquest matí amb la mobilització de recursos més gran des del 2010. Aquesta inversió es destinarà a infraestructures, modernització productiva, coneixement, innovació, bon govern i igualtat d'oportunitats.
Esther Minguell.
La Generalitat invertirà 18.500 milions d'euros entre el 2025 i el 2030. 13.700 seran inversió directa dels pressupostos i prop de 5.000 a través de crèdits perquè Catalunya pugui liderar l'economia espanyola i ser una regió puntera d'Europa en 10 anys o si pot ser en 5. Ho ha explicat Salvador Illa aquest matí en una conferència on ha presentat el Pla Catalunya Lidera, que s'aprovarà dimarts que ve.
Estem en condicions d'impulsar la mobilització de recursos públics de la Generalitat més ambiciosa d'ençà de l'any 2010. 18.500 milions d'euros d'inversió de la Generalitat en 5 anys, del 2025 al 2030, en els sectors estratègics, infraestructures, modernització productiva, coneixement i innovació, bon govern i escalar igualtat d'oportunitats.
El president de la Generalitat ha detallat aquests principals eixos en la conferència Catalunya Lidera, un model econòmic de prosperitat compartida davant de la societat civil, representants del sector empresarial i financer. Aquest pla inclou 200 actuacions, 20 d'elles prioritàries, i l'ha contraposat a d'altres models d'acumulació insolidària.
Doncs el pla ja té resposta. Junts per Catalunya considera que Salvador Illa ha fet una visió poc realista del que està passant al país.
La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha preguntat al president de la Generalitat com farà possible aquesta inversió sense pressupostos.
Com farà possible aquests 18.000 milions d'euros, com ell podrà liderar aquest projecte sense pressupostos i sense tenir els acords possibles per tirar endavant. Al llarg de tota la conferència, el president Illa ha obviat, per exemple, el dèficit fiscal, el malestar que hi ha per les infraestructures, els problemes que hi ha amb Renfe, i per tant no ha fet una visió realista del que està passant al país.
En canvi, Pimec ha aplaudit el pla i creu que mostra una voluntat molt positiva. La patronal ha desitjat que l'anunci sigui una realitat pròxima. També ha demanat que es tinguin en compte les pimes.
Per cert, encara parlant de Junts, la formació ha obert una investigació interna arran d'una denúncia per assetjament sexual i psicològic contra Toni Comín.
En un comunicat, Junts assegura que la Comissió de Garanties del partit està analitzant si estableix mesures cautelars davant la denúncia que ha presentat un excol·laborador contra l'eurodiputat. La formació també apunta que va posar en marxa els mecanismes d'investigació interna quan va tenir notícia de la denúncia i que es prendran les mesures que pertoquin quan acabi la investigació. Comín, en una piulada a X, ha negat cap acte d'assetjament i assegura que s'han tergiversat bromes o comentaris més o menys oportuns dins d'una relació de confiança. Comín afegeix que emprendrà les accions necessàries per demostrar la seva honorabilitat i innocència.
També a Badalona, una exmilitant de Guanyem denuncia un cas d'assetjament sexual per part de l'exregidor Toni Flores.
Sonia Pérez ha fet públic el presumpte cas d'assetjament sexual i abús de poder que va tenir lloc entre 2018 i 2019. Segons ha explicat en una obra de teatre documental que s'ha presentat recentment a Santa Coloma de Gramenet i també aquest mateix dijous a les xarxes socials. En el missatge, Pérez interpel·la a Dolors Salvaté, alhores alcaldessa, que segons la versió de l'exmilitant, tot i haver-li exposat els fets personalment, el partit no va fer res. Des de Guanyem afirmen que la situació es va abordar en el seu moment i es va determinar que no hi va haver-hi assetjament. Tot i això, arran de l'obra de teatre, la formació municipalista percep que hi ha hagut un dany que no s'ha reparat i li ha ofert suport professional a l'afectada. Per la seva part, Toni Flores nega que hi hagi hagut cap mena d'assetjament i insta l'exmilitant a presentar una denúncia penal.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Reunió d'urgència aquesta tarda a Mataró per informar les famílies de l'escola Bressol Figueretes després que s'hagi hagut de tancar el centre per una esquerda en una viga estructural.
Hi ha en total 105 famílies afectades que no saben com continuarà el curs. El consistori els proposa traslladar les classes al casal dels jubilats mentre està a l'espera d'un nou informe sobre l'estat de l'edifici per prendre una decisió definitiva.
Anem doncs fins a Mataró per saber com estan en aquesta reunió. Mataró Ràdio, Laura Cera, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Una reunió que ja ha acabat fa uns minuts, tot i que la comunitat educativa de l'escola Bressol Municipal de Figueretes de Mataró continua reunida a l'exterior de l'espai on s'ha celebrat la trobada, comentant la jugada, i és que no estan contents en general des de les famílies amb l'alternativa que els proposa l'Ajuntament. El que posa sobre la taula el consistori és traslladar l'activitat a partir del dia 10 de febrer, el dilluns de la setmana que ve, no l'altre, després unes feines d'adaptació, al casal de la gent gran de Cirera. És un espai que es troba aproximadament a 1,5 quilòmetres del seu centre original, que està al centre de la ciutat. En canvi, el nou espai, que segons l'Ajuntament és el que garanteix poder traslladar en bloc la comunitat, tant alumnes com educadores, i mantenir i garantir tots els serveis, està aproximadament a uns 26 minuts caminant. És per això que les famílies lamenten que no s'hagi trobat una opció més propera al seu centre i reclamen ajudes compensatòries, per exemple, per cobrir l'esplaçament, el transport i també el menjador, així com flexibilitat horària a l'entrada i a la sortida.
Moltíssimes gràcies, Laura. A partir d'aquest dissabte, també, 1 de febrer, entra en vigor la nova ordenança de circulació de Barcelona i la Guàrdia Urbana podrà sancionar els infractors.
Entre altres coses, la nova norma obliga els patinets elèctrics a portar casc, prohibeix que bicis i patinets circulin sobre la vorera i que les motos aparquin en accessos hospitalaris i educatius. Aquesta prohibició estarà reforçada amb senyalització i multes que variaran de preu segons si els infractors posen en perill la seva pròpia vida o la dels altres. Serà sancionable amb 100 euros de multa en patinets sense casc i amb 500 euros circular per sobre la vorera o estacionar motos en accessos hospitalaris.
I a partir de demà també els vigilants de seguretat del metro de Barcelona portaran un gel amb gas pebre per poder-se defensar d'agressions. Una mesura que arriba després que l'any passat es registressin 17 agressions a treballadors del metro i 111 a vigilants de seguretat.
Però més enllà d'aquesta mesura concreta, Carlos del Barrio, secretari d'Acció Sindical de Comissions Obreres, reclama millores de caràcter general enfocades a millorar el servei i les condicions laborals del personal de seguretat. Són declaracions a la xarxa.
S'ha d'enfocar la qüestió des d'una perspectiva global. Doncs que s'implantin totes les mesures de caràcter col·lectiu que siguin necessàries, que l'empresa pública, en aquest cas TMB, i les empreses privades que operen el contracte tinguin una visió global, i això va de la mà d'una professionalització del servei, de mesures col·lectives, dotació de número de vigilants a les estacions i, d'altra banda, de condicions econòmiques. No podem prestar un servei que ha de ser altament professionalitzat en condicions on existeix la precarietat.
En territori, alcaldes i regidors del Pallars s'han tornat a concentrar aquest divendres a Tremp per demanar el retorn de l'helicòpter medicalitzat.
Els polítics han anat més enllà i han reclamat que l'import de la multa a l'empresa concessionària per l'incompliment del contracte s'inverteixi al Pirineu. Responsables del Servei d'Emergències Mèdiques s'han reunit amb els alcaldes per explicar l'operativa d'emergències. Pel que fa a l'helicòpter de Tremp, han dit que tornarà el dia 5, però que el 7 tornarà a marxar a una altra base. El SEM situarà un dels seus helicòpters medicalitzats a Lleida a partir d'aquest dissabte. Segons ha informat la Generalitat, en un comunicat, l'helicòpter s'ubicarà a la base dels bombers de la ciutat. La reubicació estratègica amb els altres dos helicòpters actius, el Taulí de Sabadell i el Trueta de Girona, permetrà que les aeronaus del SEM arribin a qualsevol indret del territori en una franja de 30-40 minuts.
En successos, els Mossos investiguen la mort d'un home aquesta nit a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental.
Els agents han rebut l'avís passada la mitjanit per una agressió a la via pública en la qual hi hauria un ferit. Mossos d'Esquadra i policia local de Santa Perpètua de Mogoda s'han desplaçat al lloc dels fets, on han trobat un noi de 24 anys ferit per arma blanca. Ha estat traslladat a un hospital on ha mort hores més tard. Els Mossos a hores d'ara investiguen el cas.
I el jurat popular declara culpables els dos acusats d'assassinar un home a Reus el 2023 després d'agredir-lo. La fiscalia demana 15 anys de presó per un dels investigats i 8 per l'altre, a més de 7 anys d'internament.
El jurat popular ha declarat per unanimitat culpables els dos acusats d'assassinat a un home a Reus la nit del 29 de setembre de 2023, després d'agredir-lo a puntades de peu. El jurat, però, ha descartat la intencionalitat. Els fets es van produir després d'una discussió a la plaça del Mercadal. En la seva declaració, l'acusat va confessar que li va propinar 2 cops al cap que van fer caure la víctima al terra. Llavors, l'altre investigat li va donar una puntada de peu. Posteriorment, la víctima va ser traslladada a l'hospital, on va morir l'1 d'octubre per un xoc hemorràgic provocat per un politraumatisme. La fiscalia ha augmentat la petició a 15 anys de presó per un dels investigats, mentre que per l'altre, que té discapacitat del 70%, ha demanat 8 anys de presó i 7 més d'internament.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens arriben des de Solsona FM i la Plana Ràdio.
A Solsona, l'Ajuntament programa tardes de jocs de taula en família de forma estable. Després de la bona acollida que va tenir la jornada feta al desembre, la regidoria d'Infància aposta per organitzar-ne sessions periòdicament. Les properes seran els diumenges 9 i 16 de febrer a la tarda a la biblioteca i estaran dinamitzades per la mestra i psicòloga Begoña Gaia. És una proposta gratuïta per les famílies amb infants, especialment d'entre 6 i 14 anys. Es concep el joc com un espai compartit de diversió, cohesió, complicitat i alegria i alhora com un recurs d'aprenentatge.
En motiu dels 30 anys de la Plana Ràdio que celebrem enguany, hem llançat una nova proposta educativa a l'Escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara, un cicle de cursos dedicat al món del podcast pensat per apropar la creació de continguts digitals a joves estudiants i alhora atraure nous oients i col·laboradors per al mitjà, segons ha explicat Tere Ginella Beria, coordinadora de l'emissora.
Vam fer aquesta proposta a la direcció de l'Escola Jaume Balmes, que ho va rebre amb molt d'interès, sobretot tenint en compte tot aquest material que han aconseguit recentment amb les maletes digitals.
Tere i un servidor, Víctor Montecino Vall, serem els encarregats de donar aquestes classes passant pel guionatge, part tècnica, com se locuta, també a les plataformes on penja els continguts.
En cultura, el Festival Internacional de Màgia de Badalona, el Memorial Litxan, rendirà homenatge al seu director artístic, Enric Magú, amb la concessió de la menció honorífica. Enguany el certamen fa 25 anys i se celebrarà des de demà i fins al 2 de març. Ràdio Ciutat de Badalona, Anabel Maimí.
Enguany, la música, la dansa i l'espiritualitat s'uniran per donar pas a uns espectacles més innovadors. L'Enric Magú serà qui rebrà la menció honorífica d'aquest festival per la seva llarga trajectòria i per la seva dedicació a la consolidació d'aquest festival.
En tots els casos, vull expressar el meu sincer agraïment a totes les persones que, amb el seu suport i afecte, m'han ajudat a arribar fins aquí. Els meus primers mestres, que van ser l'Antoni Arbós, el Víctor Martí, Màgicus i el gran Litxan, que em van ensenyar a somiar i a lluitar pels meus somnis.
El memorial vol remarcar el seu compromís social i és que aquest any col·laborarà amb la ONCE per oferir un espectacle de màgia a cegues. Per la seva banda, la ONCE aportarà el seu granet de sorra fent difusió del festival a través de 5 milions i mig de cupons que estaran repartits per tot l'Estat.
I avui venç el termini d'admissió de treballs per optar al Premi de Poesia Martí d'Ot, organitzat per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estévez.
El premi està dotat amb 1.500 euros i la publicació de l'obra guanyadora a la col·lecció de poesia de Bien Edicions. El Premi de Poesia Martí d'Ot arriba enguany a la seva 50a edició, consolidant-se com un dels premis per a poetes i poetesses joves més importants del panorama líric català. Israel Ruiz, secretari del Premi de Poesia Martí d'Ot.
El Premi Martí d'Ot està molt consolidat, que té una projecció que la immensa minoria d'amants de la poesia es segueix, es pregunta i, a veure, no deixa de ser el segon concurs de poesia en català per a joves més antic, després de la Madre Uller.
El veredicte es farà públic en l'acte del lliurament del premi en el marc de la celebració de la Setmana de la Poesia de Sant Feliu de Llobregat, que es desenvoluparà durant la segona quinzena de març.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Eduard Cabré, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça ha renovat Gavi fins al 2030. El migcampista andalús seguirà 4 anys més, acabava contracte el 2026, i ara amplia la seva vinculació. La renovació de Gavi s'assuma a les de Pedri, Araujo i Gerard Martín, que han fet el mateix en els darrers dies. Al seu torn, el club blaugrana ha anunciat el traspàs d'Unai Hernández al Etihad de l'Aràbia Saudita per 4,5 milions d'euros. El migcampista de Malgrat de Mar ha acceptat la suculenta oferta del club, on coincidirà amb Karim Benzema. I en clau mercat, el Girona és molt a prop de tancar el fitxatge d'Artur Melo, el migcampista brasiler que va marxar del Barça ara fa 5 temporades. Un Barça que, per cert, estarà ben atent de les eliminatòries prèvies de la Champions. Avui ha sabut que com s'enfrontaran els 4 possibles rivals en vuitens de final: París Saint-Germain, Brest i Mónaco-Benfica. La bomba del sorteig ha estat l'emparellament entre el Real Madrid i el Manchester City de Pep Guardiola. I a la Lliga Femenina, en una estona, a partir de les 8, l'Espanyol visita el camp del Real Madrid, que és el segon classificat per darrere del Barça. I a primera masculina, demà dissabte, l'Espanyol buscarà la sorpresa precisament també davant del Real Madrid. Ho farà a Cornellà al Prat. Els blanquiblaus encara són en zona de descens i miraran de superar el líder, un Madrid que encadena 4 victòries a la Lliga. Avui el tècnic blanquiblau Manolo González s'ha mostrat molest en sala de premsa quan se li qüestionaven les opcions de victòria.
Bueno, la creença és la gent del Barça, suposo, no? A mi les creences que tinguin des de l'altra banda de la diagonal em donen bastant igual, la veritat que vols que et digui. Nosaltres sortirem a competir, sortirem a guanyar, i el vestidor i cos tècnic estem molt convençuts de que amb el recolzament de la nostra afició, que no pensa això que has dit tu, demà som capaços de guanyar el Madrid o guanyar qualsevol equip de la Lliga.
Demà Espanyol-Madrid, el Barça jugarà la seva jornada de Lliga diumenge a Montjuïc a les 2 davant l'Alavés, i el Girona jugarà dilluns amb les Palmes. I en bàsquet a la Lliga Femenina aquest vespre, a partir de les 8, d'aquí uns minuts, l'Esperoni Girona busca la victòria a la pista d'Estudiantes amb l'objectiu de seguir posant pressió al líder, al València. Roberto Íñiguez és el tècnic de l'equip gironí.
Es un partido muy duro porque es un equipo que juega con mucha seguridad allí, que están los resultados, no es porque lo diga yo, y porque es un equipo que juega mucho a pista abierta, tiene ritmo alto, se siente muy protegido ahí, juegan, creo que es un equipo que cambia un poquito dentro, casa y dentro, como nos pasa a algunos equipos, ¿no? A nosotros no nos gustaría, creo que durante una parte de la temporada hemos jugado muy parecido fuera o en casa, pero es verdad que ellos se sienten, ellas se sienten muy, muy bien allí.
I en hoquei sobre patins, a la Champions femenina, demà juguen 2 partits en presència catalana de la 4ª jornada de la fase de grups. El Manlleu rebrà el Vilassana a les 5 de la tarda, mentre que el Palau de Plegamans jugarà com a local davant del Fraga des de les 8. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Eduard Cabré als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Res més per part nostra. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'Ajuntament de Barcelona ha començat a repintar la façana rosa de l'antiga Massana per esborrar qualsevol rastre de l'antic espai autogestionat que havia fins i mai.